A Pinyó Fix. Especial Tour de França.
El danès Jonas Vingegaard ha guanyat el seu primer Tour de França. Feia uns dies que se'n sumava i avui s'ha confirmat. Demà entrarà per la Porta Gran a París. Avui l'etapa serà endut a Van Aert. Per comentar-ho tot plegat, connectem amb el nostre enviat especial del Tour, l'Isaac Vilalta. Isaac, bona nit.
Què tal, Sergi? Bona nit.
Em consta que avui has tingut un dia una mica de Willy Fog. Per on pares ara mateix?
Ara mateix a Orleans, a mig camí de Roca... Bé, mig camí no, de Rocamadura a París, perquè demà acabem d'arribar a París i hem fet parada i fonda aquí mig camí.
I ens ajudarà a comentar aquest triomf de Vingegaard al Joan Antoni Fletxa. Bona nit, Joan Antoni.
Bona nit.
On estàs tu?
Ah, Castelldefels.
Castelldefels, bé.
Sí,
Orleans, Castelldefels.
La setmana passada estava fora, estava a Islàndia, massa lluny, i ara no, ara per aquí ja.
Millor temperatura a Islàndia que a Catalunya, segons quines hores del dia, i especialment a la nit. A veure, a Isaac, a Joan Antoni, a Vingegaard, oficialment campió, ho serà demà, va, però vaja, ja es pot donar per fer, lògicament, que serà el campió d'aquest Tour de França. Jo us pregunto, aquest no era, estava predestinat a ser el tercer Tour de Pogacar? Què ha passat aquí?
Que dispari el Joan Antoni, que en sap més.
No, home, sí. Aviam, tot apuntava, se li veia al principi de Tour, veia, em deia, ostres, és que és el màxim favorit, se'l veu supermadur, a part, o sigui, és un corredor que anava molt tranquil, però sí que ho demanàvem, no? I deia, ostres, poder estar fent massa excessos, poder estar intentant guanyar aquest Tour de França amb segons i atacs de final i bonificacions. I jo me'n recordo, vaig fer una comparativa, vaig dir, home, sí, com a estratègia de, mira, d'anar guanyant temps així, i anar guanyant etapes està bé, però vaig fer la comparativa amb el Giro d'Itàlia del Yates, que al final el va perdre. Va començar molt fort, va començar atacant per guanyar segons, que al final, bueno, li donaven aquesta renta, però mai de 3 segons en 3 segons acabaríem una renda elevada, no? I vaig dir, aquí l'any, el Froome, en un dia només, a l'etapa del Col de la Finestre, li va treure més de 3 minuts, no? I el Yates, bueno, el Yates va perdre, bueno, va arribar un grupet, no? Jo crec que va acusar molt l'esforç que va fer al principi. I jo vaig dir, home, el Pogacar no és el Yates, o sigui, o el Yates no és el Pogacar, més ben dit, però sí que pot haver-hi aquest risc. Al final, quan optes per aquesta estratègia d'anar cada dia fent certs esforços, ho pots pagar. I jo crec que el Pogacar, d'una banda, segurament hagi pagat aquests petits esforços, i de l'altra, bueno, s'ha topat amb un equip fortíssim. I sobretot amb un corredor, el Vingegaard, que al final jo crec que és just guanyador del Tour de França. El Tour és molt difícil guanyar-ho si no ets el millor, i aquest any no és una excepció pas. O sigui, aquest any el Vingegaard ha estat fortíssim i és un just, ha guanyat d'una manera molt, molt bona.
Estirant aquest fil, i Isaac, tu que treballes d'això, ja saps que al món del periodisme ens agrada buscar rivalitats. Això que ha passat avui pot ser a l'inici d'una rivalitat que perduri uns anys entre Vingegaard i Pogacar, o no es pot anar tan enllà?
Veurem si s'allarga durant anys. Sí, de moment tindrem rivalitat, el que passa que també, aquí ens falta perspectiva, però també venen ciclistes joves per baix que apareixeran en aquests propers anys. El que passa és que els dos grans noms del moment, de totes maneres, fa el Tour dura 3 setmanes, fa 4 setmanes pensàvem que seria un Pogacar-Roglic, sempre amb l'interrogant de Vingegaard, que podia aparèixer com a gran rival, però això de les rivalitats ja veus que es mou molt. El que passa que aquí a mi m'agradaria introduir un altre nom, i el Joan Antoni ja sabrà per on vaig, perquè, clar, estem parlant de rivalitat Pogacar-Vingegaard en un Tour en què segurament el millor ciclista no està cap d'aquests dos, sinó Wout van Aert, que ho ha fet tot bé i encara ha guanyat avui, i veurem demà.
Exacte, Isaac. Jo és que estic amb tu, al final, clar, el van Aert ha guanyat tot el que has dit, i veurem demà a París, però ho ha fet a part fent de gregari. És impressionant, perquè els esforços que ha fet aquest nano des del principi, des del primer dia, per l'equip, clar, això dius, bueno, aquest corredor el guardem i apostem per ell a la general, i no aniria, o sigui, jo crec que tindria capacitat per dir, soc un dels favorits per guanyar un Tour de França, no? El van Aert ha estat el corredor del Tour, o sigui, al final, he dit abans, bueno, el Vingegaard ha guanyat el millor, és cert, perquè, o sigui, ha estat fortíssim, però és que la manera de córrer el van Aert ha estat impressionant. O sigui, ha fet coses surrealistes, de veritat. O sigui, ha fet moviments com el... Jo crec que aquest any li ha faltat guanyar l'etapa de muntanya, no? O sigui, el dia d'Otacam jo pensava que, ostres, poder ho feia, perquè els meus dubtes era... Aquest sí que ha fet esforços la primera setmana, i llavors, a veure, l'última setmana de muntanyes, el Van Aert puja al Tour de França com havia fet d'altres anys, que d'altres anys veiem un Van Aert també escalador, i la meva por era aquesta, no? Dir, aviam si aquests esforços que fa els acaba pagant i no acabem veient el Van Aert escalador també, no? I l'hem vist, tot i no haver guanyat una etapa, s'ha vist un Van Aert de la muntanya excepcional. O sigui, inclús atacant el quilòmetre zero, que és que dius, ostres, un espectacle. Ha estat un espectacle, aquest nano.
Avui tanquem la paradeta a Marc Soler, el ciclisme català. A Isaac, com podem valorar el seu paper en aquest Tour de França?
El del Marc, home, jo crec que el Marc, que és un grandíssim corredor, que a més aquest any amb el canvi d'equip se'l nota alliberat a la carretera i fora de la carretera quan parles amb ell, però que no sé què li passa amb el Tour. Les últimes tres participacions han acabat aquest any, va arribar fora de control per problemes gàstrics, l'any passat va caure la primera etapa i va haver d'abandonar, i l'anterior també va tenir molta mala sort. Ell estava a l'equip de Pogacar, havia de ser un dels gregaris de luxe, i haurem d'esperar que recuperi bé i que trobi el seu lloc, perquè jo tenia esperances aquest any, que ell havia, el canvi se li havia posat molt bé mentalment, s'havia alliberat, i de moment haurem d'esperar una miqueta.
Joan Antoni, d'aquí unes setmanes la Vuelta, quin panorama es presenta? Com s'afronta aquesta tercera gran ronda de la temporada?
Es presenta molt bona. O sigui, hi ha corredors, un munt de corredors que han dit que vindran, inclús el Froome, que s'ha retirat dels últims dies per Covid, i ha dit que estarà a la Vuelta a Espanya. O sigui, al final, a l'Alaphilippe hi ha un munt de corredors que també el guanyador del Giro hi serà. O sigui, un munt de guanyadors, de corredors que hi seran allà. No se sap encara l'Egan Bernal, però bueno, hi ha una esperança poder encara, no? Tot i que no crec que acabi seguint un... O sigui, jo crec que si el Bernal hi va, serà, mira, com a preparació de l'any de l'any que ve, però és que es presenta molt bona la Volta a Espanya, la veritat. I el que passa, també et dic, superar aquest Tour de França...
Serà complicat.
Serà molt complicat, o sigui, ha estat espectacular. Hem tingut imatges pel record que el recordarem molt.
Isaac, a veure, vols acabar aquest anàlisi del Tour amb una entrevista que a mi m'ha copsat molt, perquè jo ja saps que no sóc un gran expert en ciclisme, i em dius aquesta tarda, tinc una entrevista a un corredor que volia ser l'últim, d'alguna manera, del Tour, no? Explica'm-ho, això.
Sí, clar, és que el penúltim no el recorda ningú, però l'últim sí que s'hi fixen, i tot i que pugui semblar que desmereixes aquesta posició, jo m'ho agafo més com una qüestió anecdòtica, perquè tots els corredors saben quina feina tenen durant el Tour, i al final ja no importa tant la posició. És menorquí, és l'Albert Torres, i justament amb ell hem volgut parlar d'això. No ha acabat últim, ha estat el Caleb Ewan, però ell ha estat penúltim, i bé, ha estat una conversa interessant.
Doncs acomiadem el Joan Antoni Fletxa, l'Isaac Vilalta, i sentim aquesta conversa de l'Isaac amb l'Albert Torres, aquest penúltim ciclista del Tour de França. A Joan Antoni, Isaac, bona nit.
Bona nit.
Isaac Vilalta, cara a cara amb el penúltim ciclista del Tour de França 2022.
Albert Torres, què tal, com estàs?
Bé, hem arribat aquí a la crona final d'aquest Tour, i esperem arribar a París demà per acabar aquesta edició.
Això de París ja ho tens, eh?
Sí, semblava mentida, no?, que quan vaig viatjar per primera vegada cap a Copenhague ens esperava un Tour intens i emocionant. Al final, línies generals per part de l'equip, han tingut la desgràcia, no?, de que tant Imanol com l'Enric, el nostre líder, se van contagiar per Covid i han tingut que abandonar. És una llàstima, no?, perquè tot el treball de mesos anteriors i ja pràcticament la recta final d'aquesta edició del Tour, abandonar d'aquesta manera és una llàstima. Però així l'esport, no?, hi ha hagut, sobretot la primera setmana, no?, hi ha hagut caigudes, enfermedades, però el tema del Covid és una preocupació que existeix a dins el pilot, no?, perquè no ho pots controlar pràcticament. Intentes minimitzar els riscos, però sempre hi ha alguna probabilitat.
T'anava a dir des de fora, però no, des de dins. Com has viscut això de Vingegaard i Pogacar, que gairebé surten i ja no els veus més fins que arriben.
Exacte, no? Sí, moltes vegades, sobretot les etapes de muntanya, no?, t'intentes per la ràdio, no?, per l'emissora de l'equip, un poc, te fas un poc la idea de com va la carrera, però quan arribes a l'hotel i veus la repetició dels atacs que s'han fet durant aquesta edició, és algo terrible, no? Jo crec que el Pogacar ho ha intentat tot el que ha pogut i més, i el Vingegaard ha estat digne guanyador, no? Aguantar els atacs de Pogacar ha tingut feina, no li ha posat fàcil.
I l'última, bé, estem aquí que encara va arribant gent de la crona i no tenim els resultats, almenys jo no els he vist. No vull que soni anècdota, perquè fins i tot en alguns temps en el ciclisme es mirava molt la classificació per darrere, ja sé que la teva feina és una altra, però no sé si estaves allà darrere amb l'Iwan, no sé si això t'ho passes o t'ho mires així a tall anecdòtic.
Sí, no, era algo que me fa il·lusió.
Sí.
Bueno, era...
Escolta'm, que dècades enrere es pagava, sí, per qui no. Acabava l'últim.
Sí, havia vist alguns reportatges, no?, sobre el prestigi que tenia el Farolillo Rojo, no?, i sí que enxerrava durant els Alps, no? Que a més Ewan va tenir alguna caiguda, no? I ho va passar bastant malament. Després els Pirineus també anava perdent temps, i una vegada feta la feina, no? Jo anava a la grupeta tranquil·lament, dic, Orbansi aquest del darrer i faig el Farolillo Rojo, i ahir justament vaig tenir un percance, una avaria mecànica durant l'etapa.
No va ser provocada, eh?
No va ser provocada, i vaig pensar, mira, estarà disputant i estarà allà al caer, però no sé. Després miraré la classificació i seria molt descarat no perdre temps a París per arribar al darrer, però no, és algo anecdòtic, però bueno, al final l'important és que l'equip estigui content de la meva feina, i una vegada feta la feina, pues, arribar a les forces necessàries per el dia següent, no? Al final, més dona arribar 10 minuts que mitja hora mentre arribis en control i arribis fresc. Per dia següent d'estar llest, això és la meva missió.
Més enllà d'anècdotes, felicitats per aquest tour.
Moltes gràcies.